el politòleg Xavier Torrents.
Tres minuts i ja arribarem a tres quarts de quatre de la tarda. Obrim nova secció d'anàlisi política i d'actualitat una setmana més a la caravana. Avui ens hi acompanya el politòleg, sociòleg, expert en radicalitzacions i professor de la Universitat de Barcelona, Xavier Torrents. Professor Torrents, molt bona tarda.
Bona tarda.
Comencem parlant de l'Ajuntament de Barcelona, que com els altres consistoris del país i de l'Estat es van conformar aquest passat dissabte, i és que l'Ajuntament de Barcelona, després de... Déu-n'hi-do, fa una pila d'anys, ara anava a dir 12 i no sé ben bé si són 12, però jo crec que sí, que va escolar cap als 12, torna a ser socialista. Abans de parlar del que va passar al ple i de com han transcorregut aquestes negociacions que han fet de Jaume Collboni el nou alcalde de la ciutat de Barcelona, sí, m'agradaria que escoltéssim Jordi Martí, que fa uns dies a una entrevista a la televisió, el mateix Jordi Martí dels comuns, perquè ja tenim dos Jordis Martins als consistori. Tenim Jordi Martí Galbis de Junts per Catalunya i Jordi Martí dels comuns. Doncs bé, Jordi Martí dels comuns a la televisió deia això.
Qualsevol acord que passi per la participació i l'acord amb el PP, no el farem. Amb el PP ni a la cantonada. I motius ens en sobren.
Amb el PP ni a la cantonada. Vaja.
Sí, ni a la cantonada... Els polítics fan això, diuen, per exemple, ara si féssim una mica la caricatura dirien, bueno, ni a la cantonada no prendrem una cervesa, però sí, potser anirem a parlar. Bueno, és a dir, diuen i desdiuen el que sigui en funció d'assolir o obtenir el poder. I en aquest cas, ja fixem-nos, no han passat ni 48 hores, que ja sabem que no es canviaran els càrrecs públics i tècnics o assessors que en el seu dia van decidir tant ara ja exalcaldessa Ada Colau i el nou alcalde Jaume Collboni, és a dir, que això que van pactar no es toca,
i
a més a més ja fins i tot han dit que podran agafar regidors dels propis comuns.
Això ho llegíem fa pocs minuts, que sí. Jaume Collboni no ha tancat la porta que hi hagi regidories en mans dels comuns.
Jo posaria la mà al foc que una o dues setmanes abans de les eleccions del 23 de juliol passarà això. Per què una o dues setmanes abans? O almenys abans de les eleccions. Perquè serà com escenificar o teatralitzar que la coalició de govern, en aquest cas socialistes amb comuns, es vol repetir en el govern espanyol, diguem-ne, el que ha sigut fins ara, el PSOE i Unidas Podemos. Per tant, jo crec que rebran inclús pressions tant per part de Pedro Sánchez com de Yolanda Díaz perquè això succeeixi justament abans de les eleccions. Perquè, de fet, en sentit estricte, si ara no parlem de valors o d'ètica, sinó parlem del màrqueting polític pur i dur, seria una bona jugada fer-ho una o dues setmanes abans, justament per mobilitzar els seus respectius electorats.
Creus, professor, però que els comuns a Barcelona els està costant explicar el que ha passat les darreres hores? Ho dic perquè sí que és veritat que estan explicant que volien fer un govern progressista juntament amb el PSC i Esquerra Republicana. Esquerra Republicana va dir que no perquè s'hi va negociar amb Xavier Trias, així estava acordat fins als darrers minuts que comencés el ple de formació del consistori, però és clar, és que fan un alcalde socialista de la mà del Partit Popular, que de progressista en té poc.
Sí, però aquí la jugada, en aquest cas, diguem-ne, des de com a analista, un ha de reconèixer que, a veure, un cop ha llegit Jaume Collboni, i això ho hem d'entendre per la llei electoral, ja no hi ha pràcticament cap manera de que guanyi cap moció de censura en els propers 4 anys. Per què? Perquè l'única moció de censura factible seria, doncs, els regidors de Junts més Esquerra Republicana, més, clar, és impossible, PP o Vox, això no passarà mai. Com això no passarà mai, és a dir, Jaume Collboni ja va guanyar aquest dissabte a la tarda la seva alcaldia pels 4 anys.
Sí,
no per 2 anys, que és el que proposava de Colau amb el pacte de 2 anys, un any i mig.
Uh-huh.
Un any i mig de Collboni, un any i mig de Colau i un any de Maragall. És a dir, no estarà un any i mig, que era el que proposava de Colau. Tampoc estarà 2 anys, que sembla que és el que el propi Collboni li va proposar al Trias, d'estar 2 anys i 2 anys. Per tant, fixa't, ha passat d'un any i mig dos anys o zero anys a estar als quatre anys. Per tant, aquí la gran jugada està d'aquesta i, bueno, vull dir, a nivell, diguem-ne, político-electoral institucional ho ha assolit.
El que ha passat a l'Ajuntament de la Barcelona olora operació d'estat?
A veure, jo fins... sortiran les informacions tard o d'hora. De...
Val? Jo dic perquè però... sí, s'està dient molt que aquestes pressions perquè el Partit Popular votés a favor de Jaume Collboni venien directes des de Gènova.
Sí, acabarà sortint la informació si ha estat una operació d'estat o no. El que sí està clar, i això ja ho podem dir hores d'ara amb la informació que disposem, és que s'està aprofitant a nivell de política electoral d'estat. M'explico. Feijó, per un cantó, vol donar la imatge d'estadista i dient de que ell ha frenat els independentistes a la capital de Catalunya. De fet, ha dit que ho ha frenat a la capital de Catalunya i a la capital d'Euskadi perquè també ha impedit un govern de local d'Euskalerria Bildu. Per tant, dona aquesta imatge i ho vesteix d'aquesta manera i per part del Partit Socialista, òbviament, és la ciutat més important que té com a alcaldia. Per tant, òbviament, amb independència si hi ha hagut alguna cosa prèvia, que això ho sabrem, jo crec que en els propers dies acabarà sortint amb alguna informació, el que sí que està clar és que sí serveix a nivell de política electoral d'estat.
De seguida anem als altres consistoris del país, que també s'han format abans, però pel que fa a Barcelona, avui ens hem assabentat que Ernest Maragall anirà de número 2 al Senat com a resposta al que ha passat al consistori a Barcelona.
Sí. D'aquesta manera s'espera assolir, doncs, esgarrapar una part de votants, perquè pensant que tots els partits polítics, Esquerra Republicana, i tots els partits polítics que es presenten a les eleccions generals tindran un problema que és que els seus votants no es quedin a casa o no se'n vagin a la platja o a la muntanya, i per tant, com això és bastant possible que passi, el que volen és esgarrapar una part de votants que, per exemple, ara estiguin enfadats, si ho diem més lleugerament, o emprenyats, si ho diem de forma més una mica grollera, i que d'aquesta manera això els mobilitzi per anar a votar. Jo crec que aquesta és la clau. Una altra possible lectura, per això no ho sabem fins d'aquí un temps, és de que finalment Ernest Maragall es retirés de la política local, deixés pas al següent regidor que correspongui, i, bueno, pues, diguem-ne, en certa manera es jubilés ja en el Senat, cosa que han fet a vegades molts polítics.
Anem cap a Girona, on ha passat el cantó oposat. El PSC va guanyar les eleccions, però allà s'hi han juntat la CUP, que és Guanyem Girona, Junts per Catalunya i me'n queda un.
Esquerra Republicana.
I Esquerra Republicana. Per formar alcaldia i Lluc Salellas, que ja és nou alcalde de Girona.
Sí, aquí hem de veure diverses, com a mínim tres qüestions. La primera qüestió és que el que ha passat a Barcelona ha passat a Girona, simplement que amb el vestit canviat, diguem-ne, no? És a dir que en aquest cas no és el Partit Socialista, que és el més votat, el que ha acabat sent alcalde, sinó que han estat els tres partits independentistes. A Barcelona no ha estat el partit, diguem-ne, de Junts per Catalunya, un partit, diguem-ne, independentista, sinó que ha estat el Partit Socialista, que és, diguem-ne, unionista. Per tant, ha passat al revés, diguem-ne, que Barcelona. Aquesta és la primera qüestió. La segona qüestió és que, igual com dèiem, que l'alcaldia de Barcelona és la principal alcaldia a tot l'estat espanyol que té el Partit dels Socialistes, Girona serà ara l'alcaldia més important que té la CUP, sota la marca Guanyem, però, en definitiva, al voltant de l'espai, diguem-ne, polític electoral de la CUP, que té. I la tercera qüestió, que això ja ho veurem en els propers anys i potser en parlarem en un altre moment, és la CUP arrossegarà Junts i Esquerra Republicana cap a, diguem-ne, polítiques locals més a l'extrem, o bé, diguem-ne, seran Junts i Esquerra Republicana que en certa manera moderaran un govern local a Girona. Però això està per veure i queden 4 anys.
De fet, fa pocs minuts que el mateix PSC de Girona ha demanat a Lluc Salellas, i llegeixo textualment, que no segueixi els passos de Madrenas i caigui en la retòrica nacionalista buida. Això, aquestes han estat les paraules del PSC a Girona pel nou batlle, que recordem és de Guanyem Girona, de la CUP, el senyor Lluc Salellas. Anem cap a Badalona i encetem així els casos paradigmàtics, on ha tingut majoria absoluta, no sé si dir, el Partit Popular o Xavier García Albiol.
Doncs Albiol, que és dirigent del Partit Popular català.
Jo crec que Albiol s'ha fet pròpia marca i tot ja.
A veure, això ho fan... de fet, els bons polítics, és igual si és a nivell local, nacional, estatal o europeu, acaben sent això. És a dir, van més enllà del seu propi partit. Generalment, quan algú té majoria absoluta, és igual a nivell electoral o polític o institucional del qual parlem, quan algú té majoria absoluta és que va més enllà del seu propi partit.
I perquè s'ha endut fins i tot vot independentista, Xavier García Albiol.
Sí, 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 per això, a veure, aquí ara podríem dir, ha fet una molt bona campanya a nivell polític o comunicacional i de màrqueting, ara caldrà veure si sap fer-ho a nivell institucional per mantenir aquests votants prestats d'altres partits d'aquí 4 anys. D'entrada, si és un home intel·ligent, ho farà. La qüestió que hem d'entendre és, diguem-ne, dues qüestions. Una, que el Partit Popular s'hauria de preguntar, diguem-ne, per què això passa i per què el Partit Popular, recordem que en aquests moments està, de fet, en el grup mixt del Parlament de Catalunya, fins i tot darrere de Vox. O sigui que, i, per tant, què ha fet el seu candidat, Albiol, que el Partit Popular, si volgués tenir més espai electoral a Catalunya, hauria de fer? I l'altra qüestió a tenir en compte és que el preocupant, que ara en parlarem encara de forma més agreujada en els dos temes que en parlarem d'aquí una breu estona, però per què un partit polític, i encara és més greu jo crec que a nivell local, perquè afecta més a les persones, ciutadans de peu i corrent, i diguem-ne la gent corrent, per què ha de fer ús del populisme en relació als clichés i estereotips contra les persones migrants? Perquè això, recordeu-m'ho, potser no ha estat tan descarat aquesta campanya, i per això ha obtingut més votants, però en el seu dia, la primera campanya electoral on que Albiol va acabar sent alcalde, doncs va utilitzar la xenofòbia o racisme anti-immigrants, no?
Doncs anem cap aquí precisament perquè toca parlar de Ripoll i de la primera alcaldia de l'extrema dreta catalana o catalanista, que és Sílvia Orriols. Primer de tot, jo tinc un dubte fa dies, que és... no sé si fem bé de culpabilitzar, o de buscar responsables més que de culpabilitzar. On recau la responsabilitat de que Sílvia Orriols sigui la primera alcaldessa d'extrema dreta catalanista a la localitat de Ripoll? A la ciutadania que vota el que vota? A la mateixa senyora Orriols? A Junts, que té un debat intern, que qui l'entengui que els comprin, perquè mentre Laura Borràs diu que no és partidària a cordons sanitaris, l'executiva nacional diu que sí, però aleshores el partit de Ripoll fa el que vol... Ben bé, què és el que ha passat a Ripoll? Perquè tenim un mapa polític una mica desastre.
Bé, doncs, com m'has donat una opció multiresposta, les trio totes i aniré una per una. A veure, òbviament és responsable aquells ciutadans i ciutadanes de Ripoll que han votat a Sílvia Orriols i al partit d'extrema dreta catalanista d'Aliança Catalana.
Molta gent dient que no és d'extrema dreta.
Sí, per això ho acabo de... Bueno, jo diria, a veure, pues, si vols entrem per aquí. Passa que després ara se m'oblidarà la primera pregunta que m'has...
Ja hi tornaré.
Sí, sí. A veure, l'extrema dreta existeix a tot arreu de les democràcies occidentals. Per tant, si existeix l'extrema dreta occidental, dins d'Occident existeix extrema dreta a Europa. Dins d'Europa existeix extrema dreta a l'estat espanyol. Dins de l'estat espanyol existeix extrema dreta a Catalunya. És lògic que pugui existir, doncs, això, a Catalunya o a un lloc com Ripoll. I l'extrema dreta, bàsicament, es defineix, no com succeïa el 1933, quan Hitler va acabar sent, doncs, el dictador de l'Alemanya nazi. L'extrema dreta actual és diferent. Diferent vol dir que ha adoptat un altre discurs. Aquest discurs és un discurs populista, per tant, és com dir de forma simple coses que no es poden fer en 3 dies, sinó que potser requeririen 30 anys, o 3 anys, almenys, i llavors dir que ho faràs demà. Això ens té basats, per exemple, Donald Trump, no?, que va dir que construiria un mur entre la frontera d'Estats Units i Mèxic, i per sort, encara se l'espera el mur. Va fer unes quantes parets, òbviament, però no va fer aquest mur. Per tant, el populisme, que és un discurs fàcil, no? Una altra característica és el racisme contra les persones migrants, contra la xenofòbia, en aquest cas, contra la islamofòbia, que seria contra les persones musulmanes, i això és comú. Fixem-nos que això ho té tant Vox com Aliança Catalana de Ripoll. Per tant, o fins i tot el Front Nacional de Catalunya de Manresa, que tingui dos regidors. Uh-huh. És a dir, això és comú, el populisme, aquest racisme. També és comú a tots ells el exacerbar la percepció pública i subjectiva del grau d'inseguretat. És a dir, dic que els carrers són molt insegurs, i fixem-nos una data objectiva. La capital de Catalunya, la capital de les comarques catalanes que menys delictes té, justament és Ripoll. Hmm. Ripoll és la que menys de totes les capitals de comarca que té Catalunya. La que menys.
O sorpresa.
En canvi, dades estadístiques que han sortit aquests dies. Llavors, però en canvi ha fet creure als seus conciutadans que era molt insegur Ripoll. I l'última qüestió, estic resumint òbviament molt, que té la dreta és un ultranacionalisme que posa la pàtria per damunt de les persones. Això ho té en comú, de fet, amb Hitler i amb qualsevol, diguem-ne, extrema dreta, tot i que ara amb un llenguatge diferenciat. I la diferència és que aquí és l'única diferència que hi ha entre l'Aliança Catalana i Vox. La diferència entre Sílvia Orriols i el senyor Santiago Abascal és una, que és que Santiago Abascal considera que Espanya és la seva pàtria i Sílvia Orriols considera que Catalunya és la seva pàtria. No hi ha cap altra diferència, i si analitzéssim el discurs veuríem que són molt, molt extremadament semblants. Per tant, clar que és extrema dreta. I jo no diria extrema dreta catalana, perquè Vox també és un partit català, malgrat ens pesi a molta gent, però clar, és la tercera força política parlant de Catalunya. Per tant, no és un partit estratosfèric, és un partit català. Per tant, tenim dues extremes catalanes. Una és catalanista i l'altra és espanyolista. Aquesta és la diferència entre una i altra. Sí. Per tant, sí. I ara, que sí, me'n recordo de la pregunta inicial que m'has fet.
Anem a la responsabilitat.
Sí, la responsabilitat és... A veure, primer, els ciutadans ho són aquells electors que l'han votada. Els que no l'han votada, òbviament, no en són responsables. La pròpia Sílvia Orriols, clar, o sigui, qualsevol líder d'un partit d'extrema dreta és el principal responsable de fer aquest discurs d'extrema dreta, sigui on sigui. A mi m'és igual si aquest discurs el fa Sílvia Orriols a Ripoll, o fa Marine Le Pen a París, o el fa la primera ministra d'Italia a Roma. M'és igual qui el fa, simplement que quan es fa és un discurs d'extrema dreta, com per exemple el que ara el partit d'extrema dreta de Finlàndia està fent a Helsinki. Val? I després dels ciutadans i de la pròpia Sílvia Orriols, m'havies posat tres...
Junts per Catalunya.
En el cas de Junts. Jo aquí posaria els dos grups de partits. És a dir, Junts per Catalunya... A veure, Junts per Catalunya té un problema que jo no estic veient ara als mitjans de comunicació, però jo s'hi poso a la taula. I és de que es toquen, una part de l'electorat toca amb Aliança Catalana, l'electorat més ultranacionalista de Junts, no? I aquest seria la part de responsabilitat.
Professor Torrents, nosaltres que ho hem de deixar aquí, en parlarem les properes setmanes també del que ve, que és aquell 23 de juliol. Gràcies, fins la propera.
Bona tarda.